Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest dimecres, un dia que ve marcat per les paraules de Carles Puigdemont, que al llarg de les últimes hores ha dit que si no surt escollit president, probablement abandonarà la política. Ho comentarem a la taula que tenim avui amb nosaltres, amb l'Aniol Sellabona. Què tal, Aniol? Com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, benvingut un dia més.
Amb vosaltres.
Amb en Xavier García. Què tal, Xavier?
Bé, Joel, bé.
Ara comentàvem que la campanya electoral ve calenteta, veurem com...
Com sempre.
Com evoluciona. I amb en Pep Fargas, què tal, Pep, com estàs?
Bé, bé, bé.
Tu deies que estem en precampanya eternament, ja ens hi hem acostumat.
Sí, sí, sempre anem de campanya en campanya, i això jo penso que és el que dèiem ara, no? Que porta un cert cansament ciutadà, la gent al final se n'atipa, no?
Certament, certament. I el país no avança, perquè, clar, d'eleccions en eleccions cada 3 anys no anem massa bé. Bé, sigui com sigui, a casa nostra és notícia aquests 15 anys del túnel de Bracons. Ja sabeu que aquesta setmana ens estem dedicant a saber l'opinió dels nostres contertulians sobre aquesta infraestructura que va canviar la vida de la comarca de la Garrotxa. Pep, tu com valores aquests 15 anys de Bracons?
Bé, jo he de recordar que era un dels principals contraris del túnel i continuo sent-ho. O sigui, tot i que naturalment el faig servir perquè una cosa és ser contrari al túnel i l'altra és ser tonto. Vull dir que efectivament si he d'anar a Vic o a Barcelona doncs passo pel túnel de Bracons i no me'n vaig a per dalt al coll, això és evident, no? Però bé, en fi, a part de les repercussions a nivell personal, que naturalment són favorables en el sentit de que vas més ràpid d'un lloc a l'altre, per la comarca en general penso que ha estat un fracàs. Penso que justament el problema que tenim avui dia, el model de desenvolupament que tenim a la ciutat, i a la comarca en general, ve donat també, o el túnel de Bracons es retroalimenta, no? I no penso que sigui el millor. Ja ho he dit més d'una vegada, jo no crec que el model de creixement sigui el que hem de seguir, sinó bàsicament el model de creixement, i per tant una infraestructura com aquesta el que porta és a problemes. O sigui, ara ja hem de desdoblar la carretera, hi ha no sé quants milers de porcs que cada dia venen a Olot perquè els matem aquí, però que se'ls mengin més a saber on. Hem fet una evolució, diguem-ne, de creixement, precisament amb un tipus d'indústria i un desenvolupament que per mi no és el correcte, però bueno, no deixa de ser la meva opinió, no?
Xavier.
Bueno, jo coincideixo força en el mateix sentit que el Pep, eh? També estava en contra d'aquesta infraestructura, també el faig servir per les mateixes raons que ha dit el Pep, i fer un recordatori també amb el sentit de que les dades de tot tipus, de mobilitat de vehicles i la utilització que se li donaria per justificar aquesta obra no s'han complert ni de bon tros, i que l'evolució natural de les coses amb la crisi climàtica que tenim més aviat el que apunta és amb una tendència de més transport de mercaderies en tren, que d'alguna manera ha d'afectar, diguéssim, a aquesta infraestructura. I la mobilitat de les persones també, la tendència va en un altre sentit que no amb el sentit original d'aquesta obra.
Aniol.
Bé, jo crec que és una infraestructura doncs, que a ningú se'ns escapa, que ha permet una obertura, no?, de la comarca en els dos sentits. No? És a dir, jo crec que també ens ha connectat amb altres territoris que abans doncs, geogràficament eren propers, però ens en sentíem més allunyats per aquesta dificultat d'accedir-hi, de relacionar-nos-hi. I crec que l'ús que se'n fa, crec que també doncs, aquesta taula doncs, ha sortit, no? Que tothom l'utilitza, crec que també explica el servei que està donant amb els olotins, olotines, amb els garrotxins i garrotxines. I per tant crec que aquesta obertura no es pot valorar, crec, de manera lleugera, perquè crec que ja ha tingut un impacte molt important en el nostre dia a dia. I precisament, no? Doncs una infraestructura, quan em mires l'utilització que se'n fa i els usos que se'n fan, i quan parles doncs tothom utilitza aquesta infraestructura, vol dir que sí que està donant resposta a certs desplaçaments, a certes voluntats i necessitats de mobilitat que té la gent i les empreses de la comarca, i el que poder toca reclamar amb insistència és que precisament el tall que es va produir de 12 quilòmetres de seccionament del que havia de ser aquesta infraestructura, doncs, és el que segurament doncs, porta algunes de les externalitats comentades aquí i que són les que ens preocupen més a tots. Jo vull recordar que crec que era una comarca del 9 de maig del 2022 que ja es parlava de les primeres mobilitzacions demanant la variant d'Olot. I per tant, doncs, si ara ja dèiem 15 anys des d'aquest 2009 amb l'inauguració d'aquesta infraestructura, ja en remunto al 2002, on ja en un mes de maig ja s'estava demanant aquesta infraestructura que més de 20 anys després doncs encara estem reclamant i que el que fa és una secció inexplicable, no?, des de la Vall d'en Bas, quan desemboca el túnel de Barcons, fins a la 26. I per tant, jo crec que el que cal és pensar en infraestructures ben fetes. No fent el més del compte, fer les que calguin, però les que calguin que estiguin ben fetes, que siguin segures i que puguin donar resposta a les necessitats que pugui haver-hi d'ús.
Com seria avui la Garrotxa si no hi hagués el túnel de Barcons? Com us l'imagineu?
Jo no me la imagino molt diferent de com és en l'actualitat. Vull dir, de sempre, sense aquestes infraestructures, la potència industrial de la comarca ha estat molt important i jo no me la imagino en aquest sentit gaire diferent. I el que es proposava en quant a la mobilitat de les persones i també en tot cas de mercaderia sense aquest el túnel sí que era una millora per vies que ja existien i millorar per Ripoll. Jo crec que hagués estat una possibilitat que també hagués contribuït, diguéssim, a aquesta millor connexió.
És a dir, anar a Barcelona a través de Ripoll?
Sí, la infraestructura de carreteres que ja tenim millorada, que seria una inversió econòmica més petita de la que ha suposat, diguéssim, el túnel, i una obra que igualment Ripoll, diguéssim, també ha hagut de fer i, per tant, hi hagués contribuït. Llavors, la diferència, si no recordo malament, podem equivocar, però de mitja hora que estem ara i l'hora amb la infraestructura vella, les obres representaven, sembla, un quart o 20 minuts, per tant, estàvem parlant de 10 minuts o 15 com a molt més, diguéssim, per Ripoll amb les millores que s'havien de fer i de tipus més econòmic.
Però vol dir creuar Ripoll, també, eh?
No, diguéssim, no, pràcticament no creues Ripoll amb les obres que estaven previstes. La voreges.
Hi havia tota una via alternativa, com si diguéssim. Però jo penso que realment seria diferent en el sentit aquest de que ens ho haguéssim hagut de buscar la vida industrialment d'una altra manera, no? No sé quina seria la situació, però jo insisteixo que una mica amb la línia que està dient en Xevi, o sigui, la diferència em sembla que es parlava d'això d'entre 7 i 10 minuts amb un trajecte com d'aquí a Barcelona, el fet de fer aquesta via alternativa un cop arreglat el que s'havia d'arreglar, era encara no d'entre 7 i 10 minuts, o sigui, no em sembla realment ridícul tota la infraestructura que s'ha generat i que s'ha fet a partir del túnel de Barcons. Tot i així, amb la línia del que tu deies abans, no? Si les coses es fan bé, realment val la pena. O sigui, val la pena pensar, per exemple, en una comunicació de ferrocarril, que naturalment ha de passar per túnels, perquè a més el ferrocarril encara pot assumir menys desnivells que les carreteres, i per tant, si s'hagués pensat ja en un... O sigui, hi havia dos plantejaments, un molt més realista, que era aquest que passava per Ripoll i demés, i un altre molt més... utòpic, però també jo per mi bastant més ben pensat, que era comunicar la comarca de la Garrotxa, sinó comunicar tota la Catalunya interior, o sigui, desenvolupar la xarxa ferroviària, no? Que és el que hauríem d'haver fet. El que passa és que estem allà on estem, vull dir que el problema no és què hagués passat, o sigui, això és una mica els paradisos perduts, no? Vull dir que... Ha passat això, estem on estem, hi ha aquest túnel, de la mateixa manera que els que n'érem contraris el fem servir, els que n'érem favorables també el fan servir, i a més ha servit per tota una sèrie d'elements que em sembla que si no estaven previstos, sí que estava previst que la ciutat creixés i que fos més... Però vull dir que no estava previst precisament un desenvolupament amb una indústria tan poc de qualitat o de qualitat en el sentit del no amb el producte que fa, sinó amb els llocs de treball que genera, com la que tenim ara, no?
Daniel.
No, jo repeteixo, crec que en aquest sentit sí, segur que seria diferent, jo no en tinc dubtes, crec que sí, qualsevol infraestructura com pot ser aquesta, segur que una comarca seria diferent, no sé com seria, jo m'agafo les paraules d'en Pep, perquè el que no ha set és difícil de saber com seria, però jo m'agafo també amb la reflexió que feia de dir, som on som, tenim les infraestructures que tenim, i jo, per exemple, doncs, valoro la determinació que tenen també doncs, el teixit empresarial, industrial d'aquesta comarca, de voler fer les coses bé i de cada dia voler fer les coses millor, no? I per tant, doncs, jo també tinc aquest convenciment de que són moltes d'aquestes empreses, molta d'aquesta indústria arrelada al territori, és a dir, no tenim un model industrial de moltes indústries que siguin de propietats, podríem dir, més globals, no? I per tant, doncs, que són dirigides per capitals que siguin poc arrelats al territori o que fins i tot doncs, no siguessin capaços de col·locar-nos a la nostra comarca, sinó tot el contrari, són empresaris arrelats a la nostra comarca, són indústries tradicionalment nascudes i que han crescut a la nostra comarca i parlant amb tots ells tenen el compromís de que on ells volen viure i on les seves famílies volen viure i on volen que els seus negocis prosperin és Olot, és a la comarca de la Garrotxa i per tant vol que les coses vagin bé i per tant jo des d'aquest convenciment estic esperançat doncs, que conjuntament doncs, serem capaços evidentment de seguir fent créixer i de seguir fent evolucionar la nostra comarca.
Recordo... A mi, perdona, sí, m'agradaria, perquè no és que vulgui discutir l'aportació de l'empresa al que és la comarca, però vull també posar en valor, diguéssim, els moviments de protesta, com va ser, per exemple, el d'aquesta obra, perquè, entre altres coses, ha permès que l'obra final sigui molt millor del que realment estava prevista. Vull dir, demanaven dos carrils per banda, o sigui, quatre carrils, quan ara és dos més un i dos, en la part, diguéssim, que són més lentes. Vull dir que la protesta i la sortida, diguéssim, al lloc on havia de ser a la vall, que era una afectació molt més important, per tant, posar en valor que la protesta i aquests moviments han permès millorar i que l'obra que tenim actualment sigui en part fruit també de la protesta i d'aquests moviments i no només dels que pretenien fer l'obra d'una manera molt més que afectava i era més gran.
També hi ha una cosa que penso que hem de tenir present amb l'obra pública, no? L'obra pública d'aquest estil, d'infraestructura, és una obra que ens queda pels segles dels segles, com a mínim, no? I generalment l'impuls per generar una obra pública o finalment la iniciativa de tirar endavant una obra pública sol ser per coses molt conjunturals, molt temporals, eh? O sigui, en un moment determinat hi ha una indústria que necessita que arribin 30.000 camions o 25.000 camions al mes, el que sigui, i això ens fa reclamar tres carrils per banda, quan finalment la indústria aquesta, tard o d'hora, en lloc de 25.000 camions, a la millor no necessitarà ni un camió perquè farà servir un altre sistema de transport o haurà canviat la indústria general i el mercat, no? I en canvi, els cinc carrils et queden per sempre més, el túnel et queda per sempre més, i això sí que és, i realment jo penso que és agressiu en l'entorn. Avui dia tenim més que quan es va fer el túnel i quan nosaltres estàvem en contra del túnel i nosaltres estàvem a favor, naturalment, hi ha una sensibilitat, hi ha més sensibilitat en quant als temes de medi ambient i d'entorn i, per tant, entenem que coses d'aquestes, encara que no sembla directament lligat, vull dir, el fet de que hi ha gent que diu que sí, que el fet de que hi hagi el túnel fa que a Vic hi hagi menys boira i que aquí plogui menys, no? Vull dir que, bueno, poder sí que és una mica una...
Home, el dia que es va inaugurar, jo recordo que estàvem donant en directe el moment en què es creuava el túnel i recordo perfectament a l'Eduard Miguel, que en aquell moment era el cap d'informatius de Radio Olot, que va dir, diu, creuem el túnel i ens ve a veure l'element característic de la comarca d'Osona. Hi ha una boira, diu, que no es veu absolutament res, no?
I aquesta obra, jo per mi, també ha posat de manifest la capacitat d'influir amb els governs i amb les administracions per part d'un sector, en aquest cas de l'industrial, i que no són tan sensibles, diguéssim, a la influència i al posicionament d'altres sectors amb menys poder, en aquest cas econòmic, que em sembla que avui podem parlarem, el tema de l'habitatge.
Sí.
A mi m'hagués agradat també que de tant en tant els empresaris que necessiten aquests treballadors, que moltes vegades han de venir de fora, doncs influeixin també amb el bon sentit de que hi hagi més habitatge i de més bon preu.
A més, recordo que es van produir allò que diuen les ironies del destí, no? Perquè l'esquerra era la que estava més en contra del túnel de Bracons i, curiosament, va ser durant el tripartit que es va haver de desenvolupar l'obra, amb un Joan Boada, que era conseller de la Generalitat, amb un Quim Nadal, que va ser conseller d'Obres Públiques, i, per tant, es va haver d'empassar, diguem-ne, amb patates el projecte i va haver d'ajustar-ho per fer content a tothom. Per tant, va ser una obra que va tenir també les seves parts, diguem-ne, còmiques, no? Perquè deies, mira, tant estar-hi en contra i ara al final l'has de desenvolupar tu, no? I parlo d'aquell tripartit d'ara fa 15 anys, això segurament ho recordareu. També recordo, per cert, que Quim Nadal deia, preguntat en aquella època sobre si el tren arribaria mai a la Garrotxa, recordo un titular que varen fer aquí, que era el tren vindrà a la Garrotxa, la Garrotxa tornarà a tenir tren, però haurem d'esperar 50 anys. Aquest va ser el titular que va deixar anar l'aleshores conseller Quim Nadal. Us dic això perquè la meva pregunta que us volia formular és: veieu el tren com una utopia avui a la Garrotxa? O el veieu probable?
A mi m'agradaria veure-ho no probable, sinó real, com si diguéssim, no? I com una utopia ho ha sigut sempre, no? El que passa és que és una utopia de fa centenars d'anys. O sigui, quan es va generar el primer, el famós tren d'Olot formava part de tot un projecte que havia desenvolupat en el seu moment ja la Mancomunitat Catalana, o sigui, estem parlant de començaments del segle passat, que de la mateixa manera que es va desenvolupar tota una xarxa de carreteres, que avui dia la fem servir tots, les carreteres aquestes petites, la que va de Camp de Bànol fins a Berga i no sé què, d'aquestes, també hi havia tota una xarxa prevista de ferrocarrils que finalment es va desestimar. Jo crec que bàsicament ens ho vam perdre fruit o per culpa de la dictadura franquista. O sigui, això, el model de desenvolupament que marcava una xarxa ferroviària que fes accessible a tot el territori d'una manera sostenible a qualsevol indústria no interessava en aquell moment i, per tant, interessaven altres. Com sempre és això que diem, no? Vull dir que les infraestructures et queden per tota la vida responent a demandes molt conjunturals o ideològiques d'un moment determinat.
Daniel.
No utòpic, perquè jo crec que s'estan fent passos, no? O iniciatives que demostren, no? Doncs que és un tema que cal parlar-ne, que cal estudiar-lo, que cal seguir-hi treballant. I, per tant, jo crec que si ens plantegéssim, no? Dir, és realment allò irrealitzable, crec que tampoc faríem cap favor a totes les iniciatives que puguem impulsar, i també des del territori, perquè cada dia estiguéssim una mica més a prop, si més no, de que aquesta idea no és descabellada, de que aquesta idea ens pot tenir un recorregut. El que sí que crec que hem de ser molt realistes amb els missatges que enviem, i el que no ens podríem equivocar és pensar que això és una infraestructura a curt termini, jo diria fins i tot a mig termini, jo la veig molt complicada o veig que no seria una infraestructura a realitzar, si més no, perquè no veig que hi hagi la determinació amb qui ho hauria de tenir, que són un estat, no? Un govern d'un país que és el que realment pot desplegar infraestructures com aquestes. I no em dóna la sensació de que a dia d'avui hi hagi aquesta determinació ferma per obrir nous recorreguts ferroviaris o d'aquesta ampliació d'aquesta xarxa. No em dóna aquesta sensació. Per tant, diria que no a curt termini, però escolta, no estaria gens malament que poguéssim gaudir del tren a Olot i a la comarca.
Jo ara em conformaria perquè veig més factible el tren tram i, per tant, el que desitjaria i espero és veure el tren tram el més aviat possible. Això sí que ho veig factible. I poder, si això s'arriba a fer, i amb les millores que jo em sembla de connexió amb Manlleu, veure si una mica amb el temps aquesta mobilitat pot evolucionar per fer necessari i possible lo de l'arribada al tren, que això sí que ho veig difícil d'avui per avui.
Bé, doncs veurem com evoluciona el tema de les infraestructures. Sigui com sigui, considereu que a la comarca cal un debat sobre què vol ser de cara als propers anys? Us ho pregunto perquè aquest és un tema que ha sortit en aquesta taula aquests últims dies. Què ha de ser a nivell? És a dir, si estem preparats per assumir més habitants nous, si les infraestructures han de ser d'una o altra manera. Cal un debat general de la comarca de la Garrotxa del segle XXI?
A part de que cal, crec que són debats que s'estan generant. Jo crec que són molts els espais que, si participes de manera recurrent, es parla de molts temes que precisament parlen del present de la comarca, però parlen amb visió de futur de la comarca, i des de molts àmbits, de manera molt transversal, és habitual que tinguem espais a la ciutat i a la comarca on aquest debat hi és, i a més, pots escoltar diversos posicionaments, diverses opinions, i crec que un exemple de no fa massa pot ser el pla estratègic del FEM Garrotxa, que de fet va ser això, va ser obrir un debat on hi va poder participar bona part de la població, amb perfils molt diferents, i on vam poder discriminar alguns eixos, traçar algunes línies més gruixudes de com havia o com pensava la gent de la comarca que hi va poder participar, que havia d'evolucionar la nostra comarca, el nostre territori. Per tant, crec que són debats sants, que es produeixen i que s'han de seguir produint, evidentment. Si deixem de preguntar-nos cap on anem, crec que perdrem el rumb, i això no ens ho podem permetre.
Que són necessaris, sí. Jo el que poso en dubte una mica, perquè per l'edat ja he tingut ocasió de participar en bastants processos de debat, per veure una mica cap a on pensàvem que la comarca hi havia d'anar. I primer, trobo a faltar, després de cada procés de debat i que ha passat un temps, s'hauria de fer balanç. I això pràcticament trobo que no s'ha fet mai, és a dir, veure si vam tenir un debat sobre quines coses pensàvem que es calia fer per anar en una determinada direcció. Al cap d'un temps s'ha de veure què hem fet, què no hem fet, si ens hem equivocat, si l'hem encertat. S'oblida. Estem en un constant debat de cap on volem anar, però mai fem balanç. I jo penso que això al final acaba cansant, almenys a mi, de dir, ostres, però si jo he tingut ocasió de participar en i dir la meva, voldria saber després què s'ha fet, què no s'ha fet, veure per què no, com dic, perquè no l'hem encertat o sí, per on cal continuar anant. I després em sembla que, per la dimensió de la nostra comarca i de la influència que podem fer, penso que podem fer coses, però no gaires, és a dir, anem una mica més veient les grans línies de la nostra societat, econòmiques i socials, i en tot cas nosaltres tenim, em sembla, poc marge, i el marge que tenim és veure a vegades com amb petits moviments podem anar col·locant el més bé possible davant d'aquests moviments.
Sí, jo també estic molt d'acord. Jo sóc molt partidari de la planificació, naturalment, és que no es pot tirar endavant l'acció política si abans no has fet una planificació o si no estàs de manera contínua anant fent aquesta planificació. De fet, hi ha es deia abans que hi ha una cosa que se'n diu la planificació estratègica, no? I que es parlava de que quan un surt al mar amb una barca, doncs té marcada una línia, saps on vols arribar, però depèn de quins vents fa i depèn del temporal, hauràs d'agafar una direcció o una altra. Per tant, està bé saber on volem arribar i també anar fent revisió de quin és el camí que hem d'anar seguint per arribar allà, no? Però és en aquest retorn, en aquest camí, és imprescindible el retorn. O sigui, aquell que ha participat en un procés de planificació necessita saber on som, o sigui, per què estem canviant de rumb, perquè de vegades pot ser que allò que hem marcat que anem cap allà, en canvi, a l'hora de tirar-ho endavant, justament sigui anar amb sentit que sembla que sigui el contrari, però en canvi té la raó de ser de que finalment arribarem allà on volem arribar, no? Per tant, jo penso que això és important. Un altre punt important és com es convoca la gent a participar. Jo denoto un cert cansament, no? Precisament per això, possiblement perquè no hi ha hagut aquest retorn, recordo quan vam estar a l'Ajuntament fa ja més de 20 anys, no? Que es va començar el primer pla de cultura, ara s'està tornant a revisar. No? Doncs hi ha gent que va participar en aquell primer pla de cultura que en aquest d'ara no hi volen participar, però directament no hi volen anar, perquè n'estan tips de participar en plans que després no saben per què ha servit, no? com ho hem imposat això. No? Per tant, hi ha un problema també de convocatòria, de saber com arribem a la gent, de com es fan aquests plans. Segurament han canviat molt les circumstàncies. Avui dia tenim una fluïdesa a l'hora de poder-nos passar idees per xarxa, no? Que abans, fa 20 anys, no existien. I, per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que ens permeten. I després n'hi ha un de, per mi, imprescindible també, que és ser ambiciós. O sigui, justament quan fas un pla, que això de vegades els que esteu a l'Ajuntament, jo ho dic perquè jo també hi he estat, ens acabem el dia a dia, la gestió de l'endemà, com si diguéssim, no et deixa veure gaire més enllà que del que estàs fent, no? I en canvi és important poder veure on és, allà on te, que segurament no hi arribarem, però allà on seria interessant arribar. Ara tu has fet una pregunta sobre el tren, per exemple, no? És important saber si la nostra manera de comunicar-nos amb el món és, encara que realment tu diguis, bueno, però és que això del tren és utòpic i l'hem esperat 50 anys i sempre porta retard i estarem 50 més esperant. Bé, però que volem això? Doncs això ha de figurar en el pla. Ha de figurar també com volem, quin és el nostre model de desenvolupament. Si volem ser un model, justament, de desenvolupament sostenible, ja que tenim l'entorn que tenim i li volem treure partit, doncs poder val la pena ser agosarats i dir, doncs mira, per això precisament el que hem de fer és, en lloc de ser 50.000 persones, si pot ser siguem 30.000, perquè poder ser, ja ho sé que sembla estar tocant campanes, però val la pena, els plans es fan precisament per tocar campanes, per saber on volem anar. No?
Daniel.
M'agrada molt la idea aquesta de
passa això que diuen, Pep, de que el dia a dia et devora?
No, això jo crec que parléssim ara, us preguntés a tots una mica com han anat els últims dies i diria, no he tingut temps de res, no? I això ens passa, però mira, abans ho comentàvem també amb en Pep i deia, escolta, si passen coses vol dir que la ciutat és viva, que tot es mou i per tant això també és positiu, que també hem viscut no fa pas tant quan tot s'aturava i tampoc ens va agradar gens ni mica, no? Aleshores, és positiu, però sí que és veritat que has de saber, acceptant aquest dia a dia, jo penso que aquesta és la clau, és a dir, acceptant, perquè si no sempre fem aquell aplaçament de dir, no, quan tingui temps, si tingués 2 setmanes per pensar, aquestes 2 setmanes per pensar no acaben arribant mai, si sempre ens les plantegem d'aquesta manera. I per tant, jo crec que el repte està en dir, acceptant quina és la dinàmica, quin és el dia a dia, saber trobar aquesta capacitat i aquests espais de prendre decisions. I crec que aquestes decisions han de ser valentes, han de ser ambicioses, perquè penso que és el que ens mereixem. Al final, si pensem en petit, aconseguirem coses petites. Si pensem en gran, és veritat que a vegades haurem d'aprendre a gestionar això que en diem de la frustració. És a dir, tenia aquesta expectativa i no hi vaig acabar d'arribar. Però m'estimo més treballar aquesta frustració o petita frustració havent arribat més lluny que no pas haver-me de quedar amb aquest conformisme de veritat, ho he complert tot, perquè m'he marcat 3 objectius, que és que el segon dia ja els podia complir. Clar, això jo crec que sobre el paper, fantàstic, 100% d'objectius complerts, però crec que en el dia a dia, en el que es maneja la ciutat, quedaria molt curts. I per tant, doncs, escolta, jo penso que sí que és bo a vegades, quan veus el que t'havies marcat, que et quedin coses pendents, crec que és un bon indicador també de dir, escolta, és que això que em vaig proposar realment era complicat. No hi he arribat del tot, però ja estic una mica més a prop, i els que em segueixin o continuïn doncs, tindran un pas més fet per arribar-hi.
Una petita cosa, un petit comentari també és, com a mínim, amb els últims processos participatius amb els que he tingut ocasió de participar o d'assistir-hi, he trobat a faltar poder una apreciació equivocada, vull dir, si no em corregeixes, Aniol. Tenim una població immigrant bastant important a Olot i a la nostra comarca, i aquesta població a mi no m'ha semblat veure-la representada en aquests processos participatius. És a dir, jo quan tinc ocasió de participar veig sempre les mateixes cares, ens veiem sempre pràcticament els mateixos a tot arreu. I jo trobo que encara no hem estat capaços d'incluir, diguéssim, aquesta nova població que té nous problemes, que té noves visions de com vol que sigui la ciutat i que jo penso que necessàriament hem de saber incorporar, diguéssim, en aquests processos.
Bé, estem en precampanya electoral i cada dia hi ha notícies noves. L'última, la que sabíem ahir, Carles Puigdemont anuncia que si no és president de la Generalitat deixarà la política. Aquest és, diguem-ne, el titular directe. No ho va dir d'una forma tan clara, però sí que va deixar clar que no es veu a l'oposició. Per tant, a ningú se li escapa que si no surt escollit, probablement deixi doncs, les seves responsabilitats polítiques. Parla d'un punt i a part en la seva vida tant política com personal. Anem a sentir què va dir exactament Carles Puigdemont en una conversa amb Jordi Basté al Mona RAC1.
M'està dient que vostè no només tornarà, en el cas de ser escollit democràticament pels ciutadans de Catalunya president de la Generalitat, sinó també encara que no guanyi?
Efectivament, perquè crec que amb la llei d'amnistia, que és una condició necessària però no suficient per a la resolució d'un conflicte polític, es tanca una etapa, l'etapa de l'exili, l'etapa d'una certa, d'una gran repressió de gran intensitat, que no vol dir que s'acabi la repressió, però sí que s'acaba el que és el gruix de la repressió que es va desfermar a partir de l'octubre del 17, i per tant aquí s'ha de cloure una etapa política i també personal. I jo crec que la manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament en les condicions que siguin, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
Ara parlarem dels pactes i de la possibilitat de que vostè sigui president o no, però sí que li he de preguntar, si vostè no és elegit president, vostè pot s'imagina com a cap de l'oposició?
No, no, honestament no. Jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. I per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. Per tant, en absolut em veig de cap de l'oposició de la legislatura que començarà a partir de les eleccions.
Per tant, si perd, tornarà, pel que m'està dient, el debat d'investidura, parlarà des del faristol del Parlament de Catalunya i allà què dirà, president?
Això ho veurem, perquè de fet no estic preparant ara mateix el discurs de la derrota, estic preparant el discurs de la victòria.
Imagino, però suposem el pla B. La voluntat és abandonar la política, per exemple?
Jo faré política tota la vida perquè em feia, fins i tot quan era adolescent i ets periodista i tens consciència social, la política a mi no, espero que no m'abandoni mai, no la vull abandonar, faré sempre política, si es refereix a política activa, efectivament.
Doncs ho ha deixat bastant clar, Aniol, com ho veus? T'ha sorprès aquestes paraules de Carles Puigdemont?
No m'ha sorprès perquè crec que van en coherència amb el relat i, de fet, doncs, tota l'estratègia que ell va plantejar des del moment doncs, que com a president ha de marxar a l'exili. I precisament doncs, crec que en aquest all s'explica de manera molt clara que per això posa sobre la taula aquest punt i a part, no? Passi el que passi en aquestes eleccions, perquè creu que es donen aquelles condicions necessàries perquè pugui haver-hi un retorn i, per tant, tancar aquest cercle que el va, fruit de la repressió, obligar a marxar com a president a l'exili. I, per tant, doncs, crec que té tota la coherència en tot el que ha anat desenvolupant, o la tasca que ha anat desenvolupant durant aquests anys. Jo coincideixo amb ell doncs, que tampoc crec que ell sigui la persona que hagi d'encapçalar qualsevol altre posicionament dintre de Junts, si no és des de la presidència, i per tant, doncs, jo crec que és clar quin és el seu posicionament. Ell va marxar com a president, crec que hi ha les condicions per retornar com a president i retornar no, aquest respecte que ell sempre ha tingut a les institucions i fer-ho de la manera que ell planteja, que és fer-ho doncs, amb aquesta visió de país i no només de partit, i per tant, doncs, per això planteja aquest retorn d'aquesta manera i crec que té molta coherència amb el que ha anat plantejant aquests últims anys.
Xavier.
Jo em sembla que ja té el cartell fet, que hauria de ser el president o res, no? Amb aquest plantejament. Jo no ho veig bé, és a dir, entenc una mica que ell pugui fer aquest plantejament, però sembla una mena de xantatge, diguéssim, al votant, és a dir, o em feu president o jo plego, vull dir, si aquest fos el que diguéssim tots els primers caps de fila dels partits, doncs ens quedaríem sense líders excepte un, el que pogués guanyar. Doncs sembla que això, si ell ho pensa, no hauria de plantejar d'aquesta manera, sinó presentar-se a les eleccions amb voluntat de guanyar, com fan pràcticament tots, i només després, si no ha sortit president, al cap d'un temps, quan ja ha fet alguna altra persona en alguna altra ocasió, d'una manera discreta i passat un temps, doncs abandonar el que seria la política activa que ell entenc jo que està manifestant. Jo em sembla que és un plantejament equivocat, no el de Carles Puigdemont, sinó tal com veig aquests primers moments d'aquesta mena de precampanya. El CEO, últim publicat, que el que demana és quina és la preocupació dels catalans, diu en primer lloc la sequera, com a problema més important que es veu en aquests moments. En segon lloc, la insatisfacció política davant del tractament que se li dona als problemes que entenen la gent que està tenint. I només en un tercer lloc estan les relacions de Catalunya amb Espanya, que amb l'anterior era el primer problema. És a dir, les preocupacions i les prioritats de la gent ha canviat. I després tenim atur, precarietat, el tema de l'habitatge. A mi m'agradaria realment, i penso que seria un intent de que la gent aquesta cansada, com es deia al començament de tantes campanyes electorals, una mica s'animés a anar a votar, que és un problema, i és que connectin amb el que la gent entén que són els seus problemes i les seves preocupacions del dia a dia, que amb aquesta arrencada de campanya, per tots els costats, o per gairebé tots, no ens sembla pas que estiguin tenint acollida aquestes problemàtiques.
Pep.
Jo penso que en Carles Puigdemont és un símbol, no? I com a tal, doncs, el respecto, però no hi estic en absolut d'acord, no? Vull dir que, primera, que em sento una mica embafat de tants símbols, no? Després de 10 anys de parlar de tanta simbologia, bueno, al final en quedes tip, no? Vull dir que jo sempre dic, un dels llocs de Catalunya que tenia més símbols al carrer era Perpinyà. I és Perpinyà. Si tu vas a Perpinyà, hi ha espardenyes i banderes catalanes a cada cantonada i a cada aparador. I en canvi és un lloc que només parlen català just els gitanos del barri de Sant Jaume, del centre de la ciutat. No? La resta de... Jo he intentat fer tasca cultural a Perpinyà i vam fer una obra de teatre que la vam haver de fer amb subtítols en francès perquè no l'entenia ningú. Vull dir que, esclar, de vegades el símbol se'ns menja la feina real que s'ha de fer. No? En quant a això de tornar i no tornar i tal, jo penso que és un plantejament una mica trampós en el sentit democràtic. No? O sigui, quan nosaltres anem a votar, no votem el president, votem les forces polítiques que ens representaran en el Parlament. I per mi tan digne és el president com el cap de l'oposició. És un senyor que té la seva feina. I la feina que, o sigui, quan tu vas a votar, votes i no votes. O sigui, jo voto amb un i sé al mateix temps que deixo de votar a 8 altres, per exemple, si se'n presenten nous. No? I per tant, el resultat és fruit de la meva voluntat, no solament la voluntat. La voluntat del poble no és només que un senyor sigui president, sinó que un sigui president i l'altre no ho sigui, i que l'altre pugui fer la crítica i la feina que ha de fer de forma exemplar l'oposició, precisament per controlar el que està en la presidència. Per tant, quan nosaltres votem, votem tant el president com el no president. Per tant, presentar-se en unes eleccions ja dient no, jo només faré o vindré si sóc el president, esclar, em sembla, en certa part, fer una mica de trampa. De totes maneres, no és estrany. Vull dir que Carles Puigdemont i el seu equip, el que sí que tenen és un estudi molt ben fet de tempos, no? I d'anar administrant la informació i les declaracions en funció d'aquesta precampanya que n'acabem tots, no embafats, sinó realment atipats. No? I per últim, també em faria... heu tallat les declaracions just d'aquest programa, en el qual... ahir en Carles Puigdemont no solament deia això, sinó que deia que es plantejava que si Sílvia Orriols, que al mateix temps que ell feia aquesta d'això, estava dient unes bestieses de dalt a baix amb la Gemma Nierga, no? que es plantejaria si admetria, diguem-ne, el suport de la Sílvia Orriols per governar. No? Jo, em sembla que això sí que despulla realment. Jo penso que finalment, amb tot el respecte a qui té aquestes opcions, però que el partit d'en Carles Puigdemont, Junts i tal, són partits de dretes, i això bueno, doncs és el que hi ha, i hi ha aquesta opció i que respon a uns interessos i a unes intencions absolutament legítimes, però que no comparteixo, no? I que no són les meves, al contrari, jo penso que precisament, per exemple, amb el tema impositiu, amb el tema de l'habitatge, amb el tema dels transports, amb el tema de la indústria, o sigui, hi ha tants punts que per mi no són, que són definitius de la ideologia d'un partit i que en el cas de Junts i d'en Carles Puigdemont especialment, s'amaguen darrere d'aquesta simbologia que per mi, esclar, trobo que val la pena recordar que, on som, no? Vull dir, que qui és qui i on som.
Daniel.
Jo, per intentar agafar només algunes idees que crec que és important també, des del meu punt de vista, o jo les he vist diferents. En Carles Puigdemont no diu en cap moment que ell només torna si guanya. Precisament ahir diu ell, torna, passi el que passi, encara que no sigui investit president. Jordi Basté li pregunta directament, però vostè si no és president tornarà? I diu, sí, jo tornaré. Per tant, dir que només torna si és president, és que ell ha dit el contrari. Sol dir, jo després torno, al debat d'investidura jo torno, estaré aquí, encara que no m'investeixi en president. El que no es veu, i crec que cap altre president tampoc ho ha fet, és una persona que ha de ser president de la Generalitat, president també a l'exili, vull recordar aquesta anomalia, ja es parlava, no?, com de dir, ostres, clar, és que parlem de retorn d'un candidat a la presidència del Parlament, perquè és que aquest candidat no pot ser Catalunya. Aquesta és la gran anomalia. És que estem parlant d'aquest tema, parlem, ostres, per què parla del retorn o no retorn? Home, és que un periodista com el senyor Jordi Basté li ha preguntat durant bona part de l'entrevista per aquest fet, perquè és que això és una excepcionalitat enorme. Aquest senyor no pugui ser a Catalunya i no podrà participar en campanya i es presenta a la presidència de Catalunya. I aquesta és una anomalia enorme i per tant se'n parla molt. I per tant, jo no ho he vist en cap altre cas que un altre president en aquestes situacions torni i es quedi de cap de l'oposició. És que algú s'imagina, per exemple, que Pedro Sánchez, si no hagués guanyat, s'hagués quedat de cap de l'oposició? S'hagués quedat de cap de l'oposició? No s'hagués quedat? No el fan de cap de l'oposició?
Bueno, això no ho sabem, no ha passat de moment. Vull dir que...
Sí, no s'hi han quedat. No es queda la gent a fer de cap de l'oposició. I crec que és ben legítim. I m'agradaria, amb molta honestitat, que si algú es presenta, i escolta, jo vinc aquí determinat a ser president. Jo vull entomar aquest encàrrec. Però vull entomar aquest encàrrec. No em veig ni amb la motivació, ni amb les ganes, ni amb la determinació per fer de cap de l'oposició. Preferiria que m'ho diguessin. Preferiria que m'ho diguessin.
El que passa és que quan tu et presentes a una competició pots guanyar o pots perdre, sí. No?
I a més...
Però el partit no marxarà. Hi ha gent que es quedarà. Hi ha gent que farà oposició. I poder, dins del mateix partit, pensem que hi ha altra gent que pot ser molt millor que lideri aquesta oposició.
Però és que
perquè
més
el temps seguirà. I poder pensem que no ha de ser Carles Puigdemont qui lideri aquest projecte d'oposició per tornar a plantejar un nou projecte al país.
Però és que... Es presenti, no?
No,
aquestes eleccions
no
són presidencialistes.
Estem convençuts que és el millor president que pot tenir Catalunya, per això el presentem des de la formació.
Per sort, al meu entendre, no són presidencialistes, és a dir, no votem, com deia en Pep, un president o no. El que votem són representants al Parlament i llavors, forçosament, perquè no ens enganyem, haurà de fer coalició amb altres partits i haurà de fer coalició amb partits amb els quals no ha fet gens amics, és a dir, amb Esquerra Republicana, un possible soci en cas de poder tenir majoria.
Tot i que ahir en Pere Aragonès, perdona, va dir que era el moment de començar a teixir ponts de diàleg i cosir velles ferides.
Bueno, ho diu quan estem en campanya electoral.
Sí, però ho va dir justament després d'aquestes declaracions de Carles Puigdemont.
Ja, però el que em referia és que no han fet amics els de Junts, perquè precisament els de Junts investeixen president al Pere Aragonès i després el deixen penjat, no voten els pressupostos i les crítiques que li han fet són brutals. Llavors, dintre del que seria el món independentista, ni CUP ni Esquerra sembla que de moment estiguin per la labor. Per tant, jo em sembla que plantejar les eleccions amb aquesta disjuntiva no és real. És a dir, el que s'hauria hagut de fer, al meu entendre, és precisament una tasca de buscar, diguéssim, les maneres de sumar i de relligar aquest món en cas de que arribi a tenir majoria, cosa que avui per avui, inclús les enquestes, no diuen que sigui així, sinó més aviat al contrari.
Bé, jo continuo amb el mateix, no? Vull dir que entenc que l'Aniol ho plantegi des d'aquesta òptica, però realment em sembla que no deixa de ser una estratègia electoral, en aquest cas d'un candidat per Junts, que per descomptat que Junts té tota la legitimitat de triar qui posa de cap de llista, però només faltaria, no? I que en aquest cas doncs, representa una anomalia tenir un president o un expresident a l'exili i que, per tant, en aquest cas sí que és una situació doncs, anòmala en aquest sentit i que influirà, naturalment, en bé i en mal en les eleccions. Per tant, és normal que tothom intenti treure'n el seu profit, no?, d'aquesta situació, però no deixa de ser una situació realment anòmala i això ja ho hem reconegut des del començament.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Pep Fargas, Aniol Sellabona, Xavier García. Demà hi tornarem a la mateixa hora. Ja sabeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres les vostres opinions, ho podeu fer al 682-900-600, és el nostre número de WhatsApp. Que passeu un bon dia. Demà hi torna el Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Gràcies.